RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Sexting, enviament de missatges de text o imatges de contingut sexual explícit a través del telèfon mòbil o d'altres dispositius electrònics.
Què hem de saber abans de començar a practicar sexting? Es pot fer de forma segura?
Què podem enviar a l'altra persona i què no? Quines aplicacions són les millors?
I què hem d'amagar, per exemple, a les fotos que enviem?
Avui parlem de sexting amb Selva Orejón, consultora experta en ciberseguretat i identitat digital, perit judicial, directora executiva d'On Branding i autora dels llibres Identitat Digital i Dating en Pandèmia. Selva, benvinguda a La Revolució Sexual.
Què tal? Molt bon dia.
Suposem, Selva, que un dels principals consells de seguretat sobre el sexting és fer-ho doncs, amb persones que hi tinguem molta confiança. És així?
Sí, jo el que recomanaria és que es fes amb persones que nosaltres sabéssim quin és el tipus de concepció que tenen de la seva privadesa i de la dels altres, perquè fer-ho amb algú que no tenim coneixement no sabem ni com emmagatzemen les seves informacions ni quina manera tenen de gestionar la seva privadesa.
Tot i així, encara que ho fem amb persones de confiança, una de les preocupacions o dels maldecaps més habituals és que terceres persones doncs, puguin interceptar els missatges, les imatges que enviem. Ara hi entrarem més en detall, però a grans trets, Selva, tu què diries que s'ha de fer o que s'ha de tenir en compte? Com ens podem protegir?
Doncs mira, la primera cosa que s'ha de tenir en compte és que la seguretat absoluta i la privadesa absoluta ja no existeix. Ja no es tracta només de què és el que fa o quina cura té l'altre amb la nostra informació i amb la nostra privadesa, sinó també de que estem exposats a coses que són incontrolables per nosaltres. No podem pretendre que hi hagi, per exemple, una no fuita de seguretat a Instagram o, per exemple, a WhatsApp o qualsevol altre tipus de missatgeria instantània. Sempre hi ha una escletxa possible perquè ara estem parlant d'una qüestió sexual, però és que nosaltres no tenim el control sobre totes les informacions que estem generant i que estem compartint. És a dir, la major part dels oients o de les oients que estiguin ara mateix sentint-nos, us puc assegurar que no són conscients de que les seves credencials del correu electrònic, de les xarxes socials, de les aplicacions que utilitzen, estan publicades a internet. Per tant, hem de començar per passes que són molt més bàsiques.
Ara ens parlaves d'algunes aplicacions d'Instagram o de WhatsApp. Per fer sexting, podem fer servir qualsevol aplicació o n'hi ha de més segures que d'altres? I quines són millors?
El més important és fer-ho des d'un canal en el que sigui el més difícil possible que s'estiguin emmagatzemant aquestes imatges. És a dir, fer-ho sempre amb aplicacions que tinguin destrucció dels propis missatges, tant si és a través de la bomba d'Instagram com si és missatges que s'esborren al cap de 10 segons a través, per exemple, de WhatsApp o de Telegram o de Signal, però s'ha de deixar molt clar que tots els telèfons tenen la possibilitat de gravar la pantalla i de gravar l'àudio. I, per tant, encara que estiguem utilitzant aquest tipus d'aplicacions, la seguretat absoluta de que aquestes informacions no acabaran en mans de tercers no la podrem tenir mai.
Has parlat de la bomba d'Instagram?
Sí, la bomba d'Instagram és un tipus de missatges que s'autoesborren i que són missatges directes amb un altre usuari.
Hi ha aquestes aplicacions que ens permeten enviar una foto que es vegi només un cop. Això passa, ara ho deies, a Instagram, també a WhatsApp. Pots enviar una foto i que es vegi només una vegada. Això és una bona idea o ens dona una falsa sensació de seguretat? Perquè l'altra persona sempre pot fer una captura de pantalla o el que deies ara, que ens pot estar gravant la pantalla sense que ho sapiguem.
Totalment. O des d'un altre terminal pots estar gravant la pantalla o no tens ni idea si mentre estàs parlant amb l'altra persona, en el cas hipotètic en el que sigui una persona no coneguda, doncs que pugui estar acompanyada d'una altra persona o que li robin el telèfon, per exemple, i ho hagi emmagatzemat d'una manera que sigui fàcil de poder-ho fer. Per més confiança que tu tinguis amb qui sigui, les fuites de seguretat segueixen existint i seguiran existint.
De totes maneres, dèiem que hi ha aplicacions que són més segures que d'altres, no? Quines serien més segures?
Doncs el més important és com configurem aquestes aplicacions, més que l'aplicació en si. És a dir, no enviaria fotografies que no siguin amb autoesborrat a través, per exemple, de WhatsApp o a través de Telegram o de Signal o de Threema o de Wicker. Les podem utilitzar, però sempre que la configuració sigui que no es guardi directament al carret, que hi hagi autodestrucció amb els missatges temporals amb l'altra persona i que hi hagi una alerta de captura de pantalla. Que això, per exemple, només ens ho està permetent a dia d'avui Telegram.
Una alerta de captura de pantalla vol dir que quan l'altra persona fa una captura a tu t'avisen a la persona que està parlant amb aquesta persona que està fent la captura, no?
Sí, però el que no et farien és evitar que ja hagués fet la captura.
Instagram, per exemple, si fas una captura de pantalla també t'avisa.
Sí, amb Instagram, per exemple, ho podríem fer, però Instagram té una vulnerabilitat i és que tu pots estar gravant la pantalla des de, per exemple, un iPhone i no t'està avisant de que aquella pantalla s'està fent. En canvi, si nosaltres tenim, per exemple, un iPhone o qualsevol altre dispositiu i estem intentant gravar alguna cosa de Netflix, el que sortirà sempre és una pantalla en negre. En el cas en el que utilitzéssim per dir WhatsApp, si nosaltres estiguéssim fent una gravació de pantalla, no ens avisaria. Només ens avisaria Telegram i, encara i així, si estiguéssim fent una gravació de la pròpia pantalla, tampoc ens avisaria, que no una captura de pantalla.
Pel que fa al dispositiu des del que fem sexting, quines coses hem de tenir en compte? És a dir, hem parlat ara de les aplicacions i de les configuracions que hem de tenir en compte d'aquestes aplicacions, però pel que fa al dispositiu, Selva, donaries algun consell o explicaries què recomanaries?
Doncs jo donaria tres consells bàsics. El primer seria que totes les actualitzacions i el sistema operatiu sempre, absolutament sempre, han d'estar actualitzats. El segon és que el propi dispositiu tingui una connexió que sigui el més segura possible. És a dir, si em vaig dedicar a fer sexting, el que faria és sempre connectar-me a través d'una VPN. Mai em connectaria a una xarxa que estigués oberta. O em connectaria, per exemple, a través de 3G o de 4G. Sempre les connexions han de ser el més robustes possible. I la tercera qüestió que jo diria és que l'aplicació mitjançant la qual estem tenint aquest tipus de conversa, que també estigui actualitzada.
Quan dius connectar amb una VPN, per la gent que no sàpiga del que estem parlant, com ho explicaries? És una xarxa privada, diguéssim.
Sí, és una xarxa privada de navegació. Sempre aconsellem que qualsevol persona que es connecti a Wi-Fi el que ha de fer sempre és connectar-se mitjançant una aplicació de pagament, que és una xarxa privada de navegació. No tenim cap tipus de confiança amb les que són gratuïtes, perquè moltes vegades revenen el nostre tràfic. I així el que fem és intentar que la comunicació entre aquell dispositiu i el router al qual ens estem connectant estigui xifrada. Millor sempre amb una VPN o amb 4G o amb 5G.
Estem parlant molt de la seguretat i dels riscos del sexting, però també volem parlar de la part més lúdica, de com ho hem de fer per gaudir-ne amb tota la protecció que calgui. Per això n'hem parlat amb la psicòloga i sexòloga Alba Povedano, que ens dona alguns consells per enviar, per exemple, fotografies.
Sí, el que volem també és començar a interaccionar i començar a enviar fotografies o vídeos. Trobo que és molt interessant que no només enviar fotografies que siguin molt explícites, on es vegi el cos, que es pugui veure pits o no pits, mugrons, vulves, penis, cul, que siguin fotos molt més suggerents, que no siguin tan genitals, no? Que nosaltres mateixes puguem explorar i veure que podrien ser més tirant cap a eròtiques, no tant cap a explícites. Què podríem fer? Doncs fer servir una roba interior maca. Fer servir, per exemple, un mocador que sigui semitransparent i mentre jo estic estirada, doncs passar-me'l per sobre i que simplement s'intueixi, no? Com més fem que l'altra persona hagi de treballar o hagi d'imaginar-se, més eròtica al final, perquè més em puc posar en escena i més ganes tindré. Així és com jo començaria. I més a més, si no, encara no tinc confiança amb l'altra persona i pateixo per les meves fotos, potser és interessant que no es vegi o que no hi hagi cap tret característic de la meva persona, doncs no pugui sortir, doncs un, no sé, si tinc un tatuatge, per exemple, doncs fer servir algun mocador que em pugui tapar el tatuatge o fer servir, no, que no surti la meva cara. I sí, com més juguem amb l'erotisme, més peu ens donem a la imaginació.
Ara l'Alba Povedano ens deia alguns consells, com ara amagar la cara, amagar els tatuatges en cas de voler protegir la nostra identitat. En donaries algun altre?
Sí, que no es pogués reconèixer el lloc en el que estic, o sigui, el lloc en el que estic, per exemple. Això és el típic que hem pogut esbrinar algunes ubicacions gràcies a que, per exemple, s'han fet certes fotografies des de banys d'algun hotel o des d'algun restaurant que l'hem pogut reconèixer o, per exemple, en una finestra que tu pots veure quin és el tipus d'edifici que hi ha al darrere i així pots ubicar si estàs en una població urbana o si estàs en una població doncs, de menys habitants. Sempre ha poder ser que sigui llocs que puguin ser a qualsevol lloc.
Perquè hi ha alguna manera per d'amagar la ubicació geogràfica de les fotos que tu recomanaries, Selva?
Sí, és molt important que els usuaris, quan utilitzin tot aquest tipus d'aplicacions que estàvem dient, i de fet en general, mai tinguin activat ni l'accés a la ubicació ni algunes altres informacions com, per exemple, l'accés als contactes o l'accés a, què et diria, doncs, a les informacions relatives a la part més bio, allò que li diuen salut. I aquí és molt important perquè quan nosaltres enviem una fotografia a través de WhatsApp estem arrastrant moltes informacions que són metadates, d'ubicació geogràfica, quin és el tipus de dispositiu dispositiu que s'ha utilitzat, si s'ha retocat la fotografia o no, o el vídeo. Bueno, donen una sèrie de dades que també és important que estiguin netes. Així que deshabilitar la geolocalització i si volen posar-se en mòdul una miqueta investigador o de més protecció, podrien utilitzar alguna aplicació que netegés les metadades.
I un altre tema és l'emmagatzematge de les fotos, dels vídeos, dels missatges. Podem evitar que es guardin automàticament o que es pugin al núvol?
S'hauria de configurar cadascuna de les aplicacions que anem a utilitzar de manera que no s'emmagatzemi a l'àlbum de fotografies. I si estem utilitzant iCloud o si estem utilitzant el Google Fotos, això és molt important, que totes aquelles imatges que nosaltres no volem que quedin emmagatzemades al núvol, que també ho configurem dintre de les dues aplicacions, tant de l'iCloud com del Google Drive, per exemple.
Però tu si tens unes fotos que vols que es guardin al Google Fotos i unes altres que no, perquè són les que has fet servir per fer sexting o que són privades, com ho fas perquè unes es guardin i les altres no?
Doncs s'hauria de configurar cadascun dels àlbums. Hauríem d'anar al nostre terminal mòbil, anar a l'àlbum i posar-li una privadesa diferent.
I en cas de voler guardar aquestes fotografies, com s'ha de fer, per exemple? Perquè sigui segur i estem segurs que aquestes fotos no arribaran a ningú altre, però guardar-les, emmagatzemar-les.
És que insisteixo que la seguretat o la privadesa absoluta no existeix. Per exemple, si l'usuari no té el doble factor de verificació en el seu iCloud o en el seu Google, no ens serveix de res, perquè hi ha filtracions de contrasenyes a diari. Per tant, el fet de que estiguin privades o que estiguin públiques només ho separa un clic, perquè el més important és que les persones tinguin les seves contrasenyes actualitzades, diferents per cadascun de les xarxes, activat el doble factor de verificació i, evidentment, les fotografies que no vulguin que estiguin al núvol o que no volen que es digitalitzin, que directament estiguin esborrades. Això és vital.
Hauríem d'anar esborrant periòdicament les fotografies, no?
Sí, tot el que siguin documents, fotografies, vídeos, qualsevol informació que no vulguem que estigui, s'ha de fer sempre un detox de documents i d'informació al nostre telèfon, ordinadors i núvol.
Amb la Selva Orejón estem parlant de tot el tema de la seguretat, de ciberseguretat a l'hora de fer sexting, però l'Alba Poveda, no sexòloga, ens va donar alguns consells sobre com fer aquest sexting perquè realment sigui plaent i per gaudir-ne. Ella ens deia, l'Alba Poveda, que per exemple pot ser molt excitant enviar àudios, fer servir la veu per fer aquest sexting.
Deixar-nos anar i començar a fer àudios que puguin ser eròtics, no? Que a vegades ens fa molta vergonya també fer-ho en directe, però aprofitar que tenim només una pantalla i bueno, ser una miqueta més suggerents, explicar amb una veu sensual i baixeta una miqueta el que ens agrada, el que volem, què ens agradaria fer-li a l'altra persona.
Això és la recomanació de la sexòloga, però clar, no sé, Selva, si enviar àudios és perillós, la nostra veu en un missatge doncs hem d'anar alerta, no sé, tu què diries?
A veure, a mi m'agrada, igual que a moltíssimes persones, poder tenir sexe i poder tenir sexe, que sigui segur, ja és la bomba. Però és veritat que en aquest cas, si el que no volem és que ens reconeixin, enviar àudio seria una miqueta contraproduent, tot i que efectivament també pots enviar àudios als que s'esborrin. Per tant, molt bé, els pots enviar, però pots posar que tinguin una autodestrucció.
Això amb quines aplicacions es pot fer?
Amb WhatsApp podem, amb Telegram també, a Signal també, a Wicker, a Threema també, o sigui que realment podem en pràcticament totes.
Altres coses sobre el sexting a tenir en compte durant la pràctica. L'Alba Poveda ens diu, per exemple, si és millor enviar missatges curts o llargs, com han de ser els missatges, si han de ser de menys eròtics a més.
Sí que és veritat que missatges curts pensem menys perquè veiem directament i ens imaginem, però sí que, per altra banda, si trobem una persona que el que li agrada és recrear-se i imaginar-se amb tot luxe de detalls, serà molt millor fer un missatge més llarg i que sigui molt més descriptiu. Hauríem de veure una miqueta quin tipus de persona tenim davant o darrere de la pantalla i adaptar-nos una miqueta. Com més lents comencem, més ganes tindrem, més podrem aportar. És a dir, si jo d'inici et passo una fotografia dels meus genitals, potser masturbant-me, què és el següent? No, si després t'envio una foto amb tota la roba interior o tapat o suggerent, diràs, bueno, sí, ara perfecte, però ja m'he imaginat tantes coses que he de tornar enrere, no? I és una mica com faríem en directe. Jo sí que aniria molt més a poc i anar agafant ganes, no? Anar escalfant una miqueta l'ambient.
I en el sexe a la vida real sempre ens heu sentit dir a la revolució sexual que no té cap sentit fingir. En canvi, el sexting pot ser útil en determinades situacions per fer veure escenes o per fer imaginar.
aquí sí que el que podem fer moltes vegades inclús és fingir coses, perquè al final online, fingir coses em refereixo a fingir que estic fent una cosa a l'altra banda del telèfon que no estic fent, simplement per deixar que la persona amb qui estic interactuant s'imagini i pugui passar-s'ho bé.
Què et sembla, Selva, tot plegat? Perquè amb el que ens has explicat sobre la seguretat es treuen totes les ganes d'enviar mai cap foto, però...
Ja. És una miqueta complicat, eh? Però, clar, jo estic super d'acord amb ella des del punt de vista humà, 100%, però, clar, jo crec que ens hem de fer sempre el plantejament, com a qualsevol situació de la nostra vida, quin és el risc al qual jo estic disposada a poder fer front. Què és el que passaria si davant d'aquesta situació, doncs això es fes públic, i si es fes públic, què és el que passaria? I sempre és una qüestió d'anar valorant si em val la pena, si no em val la pena, si penso que en aquell moment potser estic superanimada, però igual després, si ho pensés fredament, doncs igual no m'interessaria tant. Jo penso sempre que és una qüestió d'anar mesurant quin és el risc que vull assumir, perquè evidentment nosaltres tenim moltes situacions de sextorsió en el que potser en el moment en el qual les persones estaven compartint la informació estaven en una situació de molta confiança, però després la qüestió ha canviat, s'ha tornat doncs una situació una miqueta més tensa i presos, per exemple, de la gelosia o presos de qualsevol altre tipus de situació, doncs han decidit utilitzar de forma negativa en un context completament diferent aquestes imatges. És qüestió de pensar les dues situacions, què és el millor que em pot passar i què és el pitjor que em pot passar.
Ja que parles de sextorsió, Selva, què passa si descobrim doncs això, que ens han interceptat els missatges o les imatges i que aquesta persona doncs té la intenció de difondre-les? Què podem fer? És un delicte? A qui ens podem adreçar? Què recomanes?
Doncs és un delicte difondre informacions de tercers sense el seu consentiment, quan a part hi ha gravants de que siguin informacions que tinguin un contingut doncs clarament íntim. Aquí pot haver-hi doncs des d'un accés il·lícit a les comunicacions fins a revelació de secrets amb els agravants que dèiem abans i moltes altres situacions com per exemple situacions de coaccions o d'extorsions. També és important que quan ens passi alguna qüestió així, perquè a vegades és inevitable, els telèfons es perden o te'l roben o el que sigui, el que jo sí que recomanaria i recomanaria molt és que en el mateix moment en el que ha passat ens posem en mans de tres tipus de professionals. El primer serien professionals que ens ajudin a fer unes certificacions de les evidències per deixar constància del que ha passat. Després, superimportant, d'una bona advocada o un bon advocat que ens ajudi a poder encarar per la via civil o per la via penal el que ens ha passat. I després, i no menys important, de fet, per mi seria el primer al qui trucaria, si tenim terapeuta i si no busquem un bon terapeuta i que ens ajudi a poder portar aquesta situació, perquè ja avanço que no són situacions gens fàcils de poder portar endavant.
Hem parlat de sexting i també hi ha un altre tema relacionat amb la ciberseguretat que passa sovint a les aplicacions per lligar i que hi té a veure, que és que, per exemple, a Tinder o a les aplicacions per lligar hi ha molta gent que té posat el seu Instagram o que de seguida dona el número de mòbil. Això és perillós o té riscos? Tu recomanes donar el mòbil al primer que passa?
Uah, això és un temazo que, de fet, ja hem fet dos llibres sobre aquesta temàtica. Jo el primer que diria és que, com en tota aquesta vida, hem de saber diferenciar molt bé quina és l'esfera personal de l'esfera íntima, de l'esfera social, de l'esfera professional. Mai s'ha d'utilitzar en aquest tipus de xarxes el mateix número de telèfon que estem utilitzant, doncs, per exemple, per fer vendes per internet o per la nostra feina. Jo mai utilitzaria el nom real. No sé, jo tinc dos noms, he estat en aplicacions de dating per fer les investigacions i per temes meus personals i, evidentment, mai he utilitzat el meu nom real. Així de bona de primeres. El número, tampoc. I després, el tema d'enllaçar-ho o no enllaçar-ho amb l'Instagram, aquí ja dependrà de quin és l'ús que estem fent de l'Instagram. Aquí tenim com a contactes, bueno, i a partir d'aquí, doncs clarament, en el cas en el que haguem de sortir ràpidament d'aquella situació, que ens sigui el més fàcil possible. Perquè si ens posem en lo pitjor, la persona pot començar a fer OSINT, o sigui, fer cerques en fonts obertes, i quanta més informació hi hagi sobre nosaltres, més fàcil pot ser l'atac. La major part dels números de telèfons també estan públics en bases de dades que s'han filtrat i, per tant, des d'un número de telèfon pots accedir a les diferents xarxes socials a veure què és el que aquella persona ha publicat. Pots acabar extraient les contrasenyes i, de veritat, que donaria per un programa sencer. Però és vital que sempre tinguem les esferes diferenciades perquè no sigui fàcil la que ens puguin rastrejar.
Tu diries que, en general, que la gent té consciència dels perills del sexting, per exemple, o dels riscos que pot tenir?
Cap ni una. La gent no té consciència, la major part de les persones amb les que treballo, inclús parlo de persones que es dediquen a qüestions, per exemple, professionals, professionals on s'estan movent moltíssimes quantitats de diners i s'estan movent informacions que són molt, molt, molt sensibles, no ho pensen. Cosa que denota una cosa que per mi és molt positiva, i és que si som molt ben pensats vol dir que en el fons som molt bona gent, que no ens podem arribar a imaginar que ens faran una cosa així.
Per això que dius, intuïm que has vist moltes situacions molt complicades amb aquests temes de sexting i de ciberseguretat al llarg de la teva, per la teva professió, no? En la teva carrera.
Sí, nosaltres cada setmana veiem coses que són autèntiques bestieses, que de veritat, que els hi canvia la vida a les persones. Jo crec que perquè les persones ho vegin en primera persona, els hi recomanaria, si em permeteu, un documental que hi ha a Netflix, que es diu El timador de Tinder, perquè a mi no em preocupa tant l'estafa econòmica, que per suposat és molt greu, sinó quin és el mal que deixa a l'autoestima de la persona i en la seva manera de concebre què és el que els està passant. Se't presenten amb un nom, amb una professió que res té a veure amb la realitat, et fan que no tinguis capacitat de poder pensar perquè tenen molta pressa per tenir una relació, perquè tu ets un tipus de persona que mai s'han trobat al davant, ells tenen molt clar que t'estimen, i al final acabes en una situació en la que tu mateixa dius, hosti, però com pot ser que hagi caigut en aquest parany? I és perquè són persones que estan especialitzades en la manipulació i en l'enginyeria social, i això ho veiem a diari, i és el que més mal fa, més enllà de que t'hagin pogut estafar el gust i les ganes, que no vull dir ni quantitats perquè és per esgarrifar-se.
Hem parlat amb Selva Orejón, hem parlat de sexting, ella és consultora experta en ciberseguretat i identitat digital. Selva, moltíssimes gràcies per dedicar aquesta estona a la revolució sexual.
Moltes gràcies a vosaltres i sobretot sexe segur.
Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es.
I acabem parlant del documental que ara ens proposava Selva Orejón, El timador de Tinder, que s'ha col·locat entre els continguts més vistos a Netflix.
La pel·lícula és el resultat d'una investigació que afecta dones d'arreu del món a qui han estafat a través de l'aplicació de cites Tinder.
L'estafa és obra d'un home que es fa dir Simon Leviev. Sota l'aparença de multimilionari, s'aprofitava de la relació amb aquestes dones per robar-los grans quantitats de diners que, segons la investigació de la policia noruega, podrien arribar a 10 milions de dòlars.
El timador de Tinder, recordeu, és un documental de Netflix.
I amb aquesta proposta us desitgem salut
i bon sexe.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Ana Alfonso i Rosana Carceller i amb Ivan Caral al control tècnic. See you later.